del seu equip, bueno, tot i que ells semblen contents. Els
deu agradar.
Sí, sí, els deu agradar.
Bueno, estan allà, no? 600 i podent anar a Europa. Sí. Avui mirar una dada, dels 15 partits al Coliseum, 14 gols a favor, 11 en contra. És la tercera defensa menys golejada de tota la Lliga, però és el segon atac, el segon pitjor atac de la primera divisió. Sí, sí. Però bueno, estan 600 allà, any rere any, estan a primera, quan li escriuen lo bailao, no?
Jo no sóc fan de Bordalàs, ni del seu Getafe, ni de la seva idea de futbol, però crec que el que ha dit avui té raó. El Barça ha de fixar-se en un mateix, perquè ja saps, si és que quan vas al Getafe ja saps el que et trobaràs, ja ho saps. I aun així et treuen de polliguera. I el Barça comet errades quan juga davant d'equips com l'Atlético o el Getafe, quan ja saps el que te vas a trobar. I han de ser més gestos. El problema, pues, que no està Lamin, per exemple, que Lamin en espais curtets, en un camp com el del Getafe, en la manera de jugar al Getafe, el 1 contra 1 de Lamin, pues, és molt important. I, però ja saps també que no estarà Lamin. Así que, a posar-se les piles.
No és el Getafe, és Bordalàs. Perquè el Getafe ha tingut entrenadors que...
És un estil molt concret de Bordalàs.
Com l'Audreu, sí. com Schuster. Sí, sí. És Bordalàs. De fet, Bordalàs, quan va anar al València, el València jugava com jugava ara el Getafe. És així.
I té mala fama i no li agrada que en parlin, ni per això.
No, diu que és cruifista.
Sí. Aquesta és la paradoxa més gran de tot plegat. Ara de seguida farem el possible 11 del Barça de demà de Flick, i encara el Salmurri ens ha de parlar d'algun jugador sobre qui avui m'ha semblat toc d'atenció per part de Hansi Flick, però abans ens hem d'actualitzar. Passen 2 minuts de les 8 del vespre. No volia ser puntual perquè he pensat no estarà a punt, perquè, clar...
Ara ja, clar.
Sí, Agnès, sí. Marquès, hola, bona tarda.
Bona tarda.
T'hem recuperat?
Sí.
Ha passat el Sant Jordi?
Ja de tot, amb mitja veu, però sí, recuperada.
Va ser un bon dia ahir?
Va ser un gran dia. Molt polen, però, que ja veus, a l'hora de parlar costava molt. Però, bueno, estaré millor a les 10 de la nit, perquè ara he d'escalfar la veu una mica.
Sí, he dit que t'hem recuperat i potser hauria de dir t'hem mig recuperat.
Ara.
A partir de les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, estem molt pendents encara, lògicament us explicarem com cada dia, l'última hora de les possibles de l'escenari, com de negociació entre l'Iran i els Estats Units amb la intermediació de Pakistan. I també ampliarem aquest fet que els Estats Units han avisat que la protecció nord-americana d'Europa s'està acabant, tornen a amenaçar amb aquesta idea que Europa s'ha penjat dels Estats Units en els últims anys en aquest sentit. Diu el Pentagon que es planteja en un document la suspensió concreta d'Espanya, que és una opció que ningú té en compte, perquè no es pot procedir d'aquesta manera només perquè Estats Units volgués, no?, que Espanya sortís de l'OTAN, però en tot cas sí que se subratlla, no?, aquest assenyalament de nou cap a Espanya en el context de la mentalitat de l'administració nord-americana. En aquest sentit, per cert, de reforçament de l'autoprotecció de la Unió Europea, la Unió ha reforçat la seva col·laboració militar amb el Golf Pèrsic en aquest context de plena guerra contra l'Iran i amb l'esperit de tenir la seva política de seguretat al marge dels Estats Units. Ho han parlat els líders dels 27, s'han reunit a Xipre, on Alemanya assegura que hi ha entesa per relaxar les sancions als iranians si hi ha voluntat de pau. D'aquestes feines en parlarà en Bruno Fortea, que és l'enviat especial a Xipre per seguir aquesta cimera. I d'altra banda, també estarem pendents. A aquesta hora tanca l'oficina d'atenció ciutadana de l'Eixample, que és l'única que s'ha obert per a tots aquells immigrants que estan, en fi, reforçar l'atenció a aquests immigrants que estan intentant regularitzar la seva situació. En aquest punt, en aquesta oficina, només hi van a agafar torn. No. Doncs ha tancat portes i es queden a dormir. Al carrer faran cua per no perdre la posició a la cua. Demà al matí sembla que obrirà excepcionalment. Tindran el torn i finalment aleshores tenen hora per d'aquí una setmana per presentar tota la documentació. Una tasca que no està sent fàcil per molt d'ells. I per últim, destaca que a les 11 Aquest cap de setmana farà 40 anys de l'accident nuclear de Txernòbil, que és el més greu de la història. I durant molts anys Catalunya va tenir molt, molt vincle amb molts dels infants que havien quedat afectats per la radioactivitat. Són nens ucraïnesos i bielorussos que moltes famílies acollien a l'estiu. Doncs parlarem amb una dona que va ser família d'acollida i amb una nena que ja és una dona i que va venir molts estius aquí a Catalunya i que en té un gran record. Serà una història que recuperarem a les 11.
Quina bona història. Agnès, moltes gràcies. A partir de les 10 de la nit al Catalunya Nit. Fins ara.
Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Lliure para Fol. Yusuf Afol.
Tenim el bàsquet en joc, aquest que sentiu és l'Ernest Macià, que ja sabeu que estan fent l'Eurolliga al Tot Gira, al Digital de Catalunya Ràdio, i no milloren les notícies que ens arriben des d'allà, Marcos.
No, tirs lliures per Yusuf Afol, ara reprendrà així el joc, però el Mònaco acaba d'igualar el màxim avantatge a favor. 15 punts, més 15 per l'equip local, 43 a 28, 2:34 per arribar al descans. És veritat que Afol ara pot retallar dos puntets, però més 15 pel Mònaco, a punt d'arribar al descans.
Tenia raó el...
Sí, el Sergi ja ho deia.
Ja no pateix,
bé,
no?
Veurem. El bàsquet és molt llarg, de tota manera. Encara queda molt partit. Veurem si el Barça aconsegueix capgirar aquest marcador el dia en què hem obert el Tot Costa, explicant-vos l'última hora del Bayern-Barça, partit d'anada de semifinals de la Champions femenina demà, i després us hem fet tota la prèvia del Getafe-Barça, però encara no hem acabat. I, de fet, Marcos, tenim l'11 del Betis-Madrid, perquè molt del que passi aquest vespre ens afectarà, òbviament, el partit de demà contra el Getafe.
Doncs sí, el Real Madrid jugarà amb Lunin a la porteria, defensa de 4, Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy. Al mig del camp jugarà amb Bellingham, Valverde i Thiago. En atac, Vinícius, Mbappé i Ibrahim. 4-2-3-1 pel Betis. Valles i Bellerín, Bartra, Nathan i Ricardo en defensa, amb Rabat i Fidalgo fent parella de pivots. Les mitges puntes, Abde, Fornals i Anthony. Bacambo a punta d'atac.
Pel que has dit, un 11 bastant titular, de
bastant
Madrid.
Bastant titular, sí.
L'11 que ve jugant, diria, els últims partits. Has dit mig al camp amb Bellingham?
Doncs mira, Bellingham, Valverde, Thiago i en punta d'atac, depèn de com et vulguis imaginar, Brahim. Sí. Brahim, Mbappé i Vinícius.
I faltaria Guler, però sí. Thiago Pitar, que és la novetat, però vaja...
A Madrid les apostes avui era si cauria Guler i tornaria a Pitar.
I Tchouaméni, que no està. D'acord, i Tchouaméni no hi és?
No,
està tocat.
Carvajal, tampoc.
Al mig del camp, ja Ceballos ha quedat fora de la convocatòria, és que ni el compte, Arbeloa pràcticament no ha fet jugar Ceballos. No, què has dit, perdó?
Carvajal, tampoc.
Carvajal tampoc hi és. De moment no l'està ajudant per anar al Mundial, tot i que Arbeloa ahir va intentar fer una mica enrere respecte a les seves declaracions de fa uns dies. Ho dèieu al principi, pot ser que el Madrid pugui deixar-se algun punt, tot i que la sensació és que no... com a mínim per ells no serà, que intentaran mantenir-se en la lluita en els últims partits, no?
Jo no tinc aquesta... Sí, però jo no tinc aquesta sensació. Jo crec que el cop de la Champions, que era el que els quedava, ha sigut molt fort, que la Liga la donaven ja per perduda i que ara està en lo de no fer el ridículo. I el intentar pues, no terminar la lliga a 12 punts i sobretot no fer el ridícul quan vinguin al Camp Nou, però a mi la sensació que em dona l'equip és de a veure si això se termina ja aviat, i l'afició, la sensació que també tinc, perquè tinc amics coneguts i família del Madrid, és d'aquello de...
Que acabi ja això.
Que acabi ja. No. Saps, que acabi ja.
Jo crec que era així. De fet, crec que contra l'Alavés l'altre dia el Madrid no fa un bon partit, i crec que si dura allò 10 minuts sí, més, sí, possiblement s'hagués deixat punts. Però crec que amb la lesió de Lamine tenen un bri d'esperança.
O sigui, clavo ardiente.
Exacte. L'espíritu de Juanito. Mm. Si...
Ningú ha dit, encara, lo esteu dient vosaltres abans, que allà no he sentit a ningú...
Jo he sentit algun periodista.
En sèrio?
Sí.
Aquí.
Juanma Castaño. Però...
Mare meva.
Però, escolteu una cosa, si el Madrid guanya avui i el Barça ens ha dit abans els, les estadístiques la Laia.
La setmana que ve va empat
o perd a 6 punts.
Sí, claro, y si mi...
Sí, no, no, clar.
No, els dos desplaçaments que
tenen... Que Madrid guanya avui, que el Barça perdi demà.
I si jo avui encerto 6 números i em toca l'euro millor, pues no va així, això.
Bé, ahir va arribar aquí molt derrotista Santi Jiménez.
Si avui guanyem, demà el Barça no guanya, 7 sense Lamin.
Però és veritat que tens aquest coixí.
El clàssico...
Esteu molt neguitosos i no teniu raons per ara, per estar tan neguitosos, però, oye, si voleu patir...
Estic convençut que
si voleu patir...
Si el Celta hagués empatat l'altre dia, als últims minuts, amb la lesió de Lamin, les portades dels diaris de Madrid eren Ai Liga.
Sí, però vaja, que tu tens aquest coixí precisament per poder ens-ho pagar dues vegades i que no passi res. No, però vaja, s'animaria, òbviament, la Lliga.
Guanyar els dos partits de casa és campió.
Pues per això, i un dels partits...
Un és contra el Madrid.
Clar.
El Sergi no ho veu tan clar. Bé, en tot cas, també pot passar que el Madrid perdi avui i el Barça guanyi demà i, efectivament, ja directament no hi haurà ni competició en el clàssic.
No us penso animar més, eh? És la darrera vegada que us animo.
Millor, però ara que dius guanyar els dos partits, millor no arribar al clàssic amb només 3 punts d'avantatge.
Va, millor.
Va, estem encara en espai de pop-up i hem de fer la Loto Hansi.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
Un entrenador català ha ocupat la banqueta d'aquest club algunes temporades. Quin club és?
Ah, un entrenador català ha ocupat la banqueta d'aquest club algunes temporades. Pot ser que hagis encertat, Sergi? És que t'he vist abans quin era el club pel que apostaves.
Ah!
No sé, si a tu et quadra?
No, jo.
Ferran, a tu no et quadra, Jo ara sé quin... Vaja, crec que sé quin equip...
I tu?
Sí,
has encertat, no?
Jo crec que sí que ha encertat, però la veritat és que no sé aquesta setmana qui és el...
No contesta.
Quin és el club. Ara sí, passen 11 minuts de les 8 del vespre... Loto Hansi.
Loto Hansi.
T'has repassat, Laia, com funciona? I això ho fem els divendres, cap
sí,
a aquesta hora.
Sí, t'he escoltat com ho fas i com que sempre acabes dient tu l'alineació, vols que la gent digui la teva alineació.
No, és veritat, això.
I així que ho faré la meva manera.
D'acord,
tampoc...
em sembla bé que innovis una mica, però abans... Salmo, quines baixes hi ha pel partit de demà?
Doncs mira, Eric sancionat, a banda de Bernal i Rafinha, diu Flick que els espera per la setmana vinent, si tot va bé, a més de Christensen.
Respecte al lateral esquerre, vols afegir alguna pista que pugui saber? Perquè ha parlat avui de Cancelo.
Ha parlat de Cancelo.
I de Valde.
Sobretot ha parlat de Valde. Li hem preguntat per Valde i ell ha dit Cancelo està jugant molt bé i ara Valde ens ha de demostrar els entrenaments que pot estar al màxim nivell.
Per mi això és una pista.
Bé, doncs, Laia. Mira, començarem, ja sé que tothom està esperant qui serà el substitut de Lamin, però comencem precisament per la defensa, perquè en principi és la línia on està més clar qui jugarà. Només aquest dubte. Algú ha apostat per Valde per davant de Cancelo, el lateral esquerre?
No.
Per tant, la vostra defensa seria Koundé a la dreta, Cancelo a l'esquerra i Gerard Martín i Cubarsí centrals?
Sí, senyora.
Bé.
I Eric no us apareix, la defensa?
No,
que
està sancionat.
Ah, clar, ho acabes de dir. No, Eric sancionat, sí. Moment, és que, ja... clar, aquí t'ho deixa molt fàcil, ja.
Bé, anem al mig... Home, hi ha moltes coses. Vinga, anem al mig del camp. Amb la sanció d'Eric, tots teniu De Jong i Pedri.
Sí, senyora. Mm-hmm.
D'acord. I aquí faltaria el tercer migcampista, no sé què em digueu que canvieu una miqueta, però vaja, qui acompanyaria De Jong i Pedri?
Olmo
o Fermín?
Olmo.
Olmo.
O Gavi. Però sí, a la mitja punta...
Tots igual, eh?
Olmo. De moment, mira,
de moment, De Jong, Pedri, Olmo. Facilíssim. I ara al davant, l'extrem dret, substitueix Bardaggi a Lamin Yamal?
Jo, després de sentir el Salmo, dic que no.
I qui poses?
I qui poses?
Ui, a Fermín.
A veure, Sònia,
no, deixa'm. No, és que tinc tendència, però...
Qui poses?
A Fermín.
Sergi? També?
Sí.
No fas jugar Bardaggi, eh?
Ah, no.
Pobre Bardaggi. Ferran.
A la guerra.
No sé, vaig a dir una cosa estranya.
Digues.
Ferran.
Va, el cas és que ningú fa jugar Bardaggi.
No.
Jo pensava que sí, però el Salmo m'ha convençut.
D'acord. Sí, Salmo, s'ha de dir que aquesta Loto Hansi ve absolutament condicionada, no? Pel que ens ha dit Salmo.
Si la mare encertem un moment... Dient,
jo no, és si que no aquesta encerto, innovació que ha fet la Tudel no hi apareixo jo.
Si no encerto, és culpa teva.
Bé, cada setmana...
Ai, és veritat, que he batat totalment a la Sònia.
M'has batat, no passa res.
Espera, sí, no, un moment.
No, però tu, fins ara estàs
d'acord. D'acord, llavors tu fas jugar a Bardagi, Sònia?
No, tampoc. No, perquè la culpa és de Salmurri.
Jo només he dit el que ha dit Flick. Vull dir, no.
Vinga, va, sí. I apostes?
Bardagi, no, ja està. Bardagi, Ferran... Sí. No, Bardagi, Ferran, Rashford.
Bardagi, Ferran, Rashford.
Vaig descansar, Gavi.
Gemma.
Jo, Bardagi, Ferran, Gavi.
No, Bardagi, no, m'has dit que no, tu.
Digo, Bardagi, Fermín, Ferran, Gavi. Com ha dit el Sergi, estic d'acord, és anar a la guerra. I a la guerra es va...
Sí, jo crec que serà aquesta.
Amb Fermín i Gavi.
Ferran, els teus tres del davant.
Ferran, Lewandowski...
Lewandowski?
Ferran, Lewandowski, Win. Fermín.
Ah.
I Gavi no, eh?
Bona aquesta.
Ni Gavi ni Rashford.
Gavi va acabar una mica carregat l'altre dia.
Mm. El descans. Sí,
una mica carregat. I Sergi?
Fermín, Ferran i Gavi.
Tu no fas jugar Lewandowski, Fermín... I Gavi tampoc fas jugar Rashford.
No, el fa jugar és el Flick.
Demà veurem, però tu no has fet aposta teva pròpia.
No, jo us estava... Perquè jo no he fet la meva, he fet la meva també, no.
Sí, estaria bé. No passa res, ella no juga, però... jo tampoc. Sí, només juguen els tertulians.
No, tu el que fas és condicionar els tertulians. Jo he volgut donar màxima llibertat.
Màxima llibertat.
Ho
has fet superbé. D'acord. Ho has fet molt bé. Laia, respecte a això que ha dit i que ens destacava el Salmo de... Valde, mira, el Salmo m'està mirant ja amb cara de...
Vaig
directe cap a l'aeroport. Tranquil, que el vol és demà.
No, és que hem quedat a quarts de vuit del matí.
Sí, és veritat.
De fer una maleta.
Sí, jo també.
Vull una maleta per dia.
Un dia.
Ara de seguida els deixem marxar.
Ni carregadors aquells raros per anar a Anglaterra.
Us volia preguntar per això que jo he interpretat com a toc d'atenció a Valde. Enteneu que Cancelo ara ja d'aquí a final de temporada és el titular?
Jo crec que sí. Com a mínim els partits importants fins que es guanyi la Lliga són de Cancelo. És
molt... El Madrid, qui jugarà? Valde, qui posaries tu? Valde o Cancelo? Cancelo.
Sí? Sembla que pel que està fent Flick fa pinta que serà això, però és molt mala notícia pel Barça, Sergi, perquè Cancelo en principi marxarà i Valdés el teu lateral titular.
Jo crec que el Sergi abans ha dit una cosa, que és Flick està comptant molt amb la gent que visualitza l'any que ve, i Flick visualitza Cancelo l'any que ve al Barça.
I Valde, senyor Mendes pel mig, uns calarons i fora.
Sí?
I tant, 30 quilos o més i el col·loquem a Anglaterra.
Sí, però
és un futbolista que no ha anat evolucionant.
No creieu que ja pugui evolucionar més?
No. Vaja, més sí, home, podries d'això, però el Barça necessita rendiment immediat.
I el fet
que sigui de Figueroa... És un futbolista que ha anat de dos anys cap aquí, no?
El que sí que estic segur és que Cancelo es queda.
I el fet de que sigui superamic de Lamine o...
Això és un factor que a vegades ajuda, com el cas de Ferran Torres, que el cas de Pedri, són coses que s'ha de posar a la balança. El que no pot ser és... No utilitzaré una paraula que s'utilitza dintre el club, però una ONG no pot ser el Barça, al final.
Pinto, eh?
No
és un Pinto.
Puc desvetllar la persona que ho diu i
no
ho diu amb més gent i no...
En qualsevol cas, per tant, veurem quin és el futur de Valde, però és evident que Flick ara mateix no està enamorat de Valde. Ramon Salmurri, moltes gràcies, ja pots tirar cap a l'aeroport.
I a fer-se la maleta.
S'ha de fer la maleta.
Fins demà a primera hora.
Fins demà a primera hora. No, ser puntual, com sempre.
Teniu el check-in
fet, ja? Sí, tot fet.
Compte que aneu a Munic, eh? No aneu a... O sigui, sembla que se'n van a Sud-àfrica.
Una nit. Un dia, almenys te fas tu la maleta, perquè...
No, aneu vosaltres a Munic.
Aneu vosaltres. Salmo, m'he demanat finestreta. Es veu que m'han posat, perquè demanava finestra cap a la cua de l'avió, no ens veurem, no pateixis. Només ens veurem a l'entrada.
Tu estàs a la fila 15 i jo a la 16.
No, estic a la 26 al final.
Perquè, al final, a la 26?
Sí, perquè he demanat finestra.
Molt bé.
És que s'ha de dormir a l'avió.
Sí, evidentment, tu,
no et
sobretot...
Mereixis. Sobretot no et mereixis.
Exacte, és molt important no marejar-me. Mira, aquest és el dubte que he tingut avui. Potser si vas més a la cua et mereixes més?
Sí, efectivament.
Notes més els moviments.
Clar.
Com a persona no li agrada anar als avions.
Correcte.
Perfecte, doncs no ho he fet bé, però és el que hi ha. Potser canviem demà
els seients. Et canvia tu el seient.
Laia Tudel, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Bé, un dia més, això és el Tot Costa, el Ferran Correas, la Gemma Herrero i el Sergi Soler, el teu servei.
Escolta, ja està. Apa, adéu.
Fins ara. Parlem de l'espanyol.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sense cap tipus de dubte, estic fort i això ho donarem segur. S'ha de, lògicament, treballar, lògicament, el dilluns hem d'apretar els dents com animals, però estic convençut que l'equip assolirà l'objectiu.
La derrota de Vallecas, que ha fet saltar totes les alarmes, si no estaven ja enceses. Sergi Andreu, hola, bona tarda.
Què tal, Sònia?
Tu has estat fins ara molt optimista.
Sí.
És veritat que basant en números i estadístiques, i en això jo crec que encara ho pot ser, però clar, és que la dinàmica no sé si convida a ser-ho gaire.
No.
Ahir derrota Vallecas, a més, amb mala imatge de l'equip.
Sí, un partit molt fluix de l'Espanyol, des del meu punt de vista, on fins i tot comencem a detectar els que més o menys seguim l'equip, una involució del joc de l'equip. És a dir, fins ara, més o menys, al llarg d'aquests mesos hem vist alguns partits on l'Espanyol competia i competia més o menys bé. En alguns partits fins i tot mereixia més del que acabava recollint. Però la sensació és que l'equip s'està diluint i que cada vegada juga pitjor i que cada vegada competeix pitjor, almenys ho veiem així, no? Ahir va tornar a perdre, ja són 15 partits sense guanyar, 5 punts de 45, l'equip el veiem més o menys bloquejat, és la segona pitjor ratxa de la història de l'Espanyol, la pitjor en el segle XXI, i ara mateix és juntament amb el Metz de la Lliga Francesa el pitjor equip d'Europa en el 2026. L'Espanyol.
Tot són bones notícies.
Sí, sí. Ahir hi ha un trams en què l'Espanyol està més o menys bé, sobretot al principi del partit. Després, doncs, per molta grisó, és a dir, falta de punteria, encara sort de Dimitrovic, que en salva dues o tres cantadíssimes sota els pals, si no, segurament hauries marxat amb una golejada. I Quique, a més, per si no fos poc, Quique García va fallar un penal. Bé, tota una colla de despropòsits, i del 0 a 1 passes a l'1-0 amb el gol de Camello ja a les acaballes. Ara l'Espanyol és a 5 punts al descens, a les portes, ho sentíem ara, deia Manolo, d'un transcendental partit que per mi és una finalíssima amb tota regla.
Ho deies ahir, I tu creus que, pel que has vist l'Espanyol, ets capaç de guanyar aquest partit?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que ets capaç, sí, home, i tant. Em diràs, home, sí, però no ha guanyat des del mes de desembre. Fa 4 mesos que no guanya. Bé, jo crec que l'Espanyol...
Dilluns és el dia.
Sí.
Això no ho diràs.
Saps què passa, Sònia? Que fa tantes setmanes que dic, avui és el dia...
Ja no t'atreveixes.
Que no m'atreveixo, sincerament. Mm-hmm. És a dir, crec que l'Espanyol pot guanyar perfectament dilluns al Llevant, tot i que el Llevant ve en tendència positiva, eh?
Sí, és veritat també que si guanyes aquest partit ja ho veus tot diferent, eh?
Sí.
Ja està, és que no, 41 punts, és la diferència.
És un clic el que necessita l'Espanyol.
I encara sumaràs sobradament.
Si tu guanyes aquest partit i et situes amb 41 punts, acabaràs la Lliga amb 43, 44 punts, sí, segur. Però vaja, s'ha d'aconseguir aquesta victòria.
I a Manolo el veus tranquil?
No. Manolo ahir estava molt tocat a la sala de premsa, estava molt preocupat. Així almenys el vaig veure jo, eh? I ell mateix ens ho va explicar, que estava preocupat, que no acabava d'entendre què és el que li passava a l'equip. I per tant, hem de veure com surten d'aquest bloqueig, Manolo i els jugadors.
Déu-n'hi-do. 5 punts de 45, la situació mereix una trucada de calma i el nostre pericú calmat de referència és l'Àngel Morales. Àngel Morales, com estàs?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escoltant el Sergi, preocupat. Perquè...
Preocupat?
Sí, perquè aquesta mala ratxa, aquests 15 partits, si treus el primer partit de la mala ratxa, que va ser el derbi, que és on l'equip va tocar, jo crec que sostre futbolísticament aquesta temporada, fins al partit d'ahir jo podia argumentar i defensar l'equip, perquè en cada partit doncs, ha tingut arguments ofensius, errades defensives, hi ha hagut errades greus arbitrals, que podien justificar el per què havíem arribat ahir amb aquests 14 partits sense poder guanyar. en el 2026, però és que el partit d'ahir va ser molt preocupant perquè ja és més enllà de lo futbolístic, és, jo crec que és ja un tema anímic, un tema mental. Mira, jo em quedo amb una imatge a l'interval entre el gol del Rayo i al final del partit van enfocar a la banqueta, a un primer pla de Roberto i Calero, i a mi és que se'm va posar la pell de gallina perquè era el llenguatge no verbal d'ells dos, és com d'un equip que acaba de perdre una final o un equip que està a la jornada 38 als darrers minuts i està a punt de baixar. Per això també entenc el que ha dit el Sergi, la preocupació de Manolo, perquè, és, torno a dir, ja no és un tema futbolístic, sinó que és un tema anímic, mental, i això no es pot entrenar, això és complicat. I sí, sí, jo espero que dilluns sigui el dia, però, bueno, de moment el partit d'ahir està molt a prop encara i preocupat, bastant preocupat, la veritat.
Ahir, després del partit, escrivies que era difícil d'entendre i explicar la involució de l'equip, però tu deies això, calma, que ara toca preparar el partit contra el Llevant. És veritat que les teves paraules són de calma tensa.
Sí, perquè...
L'Espanyol Llevant passa a ser determinant gairebé, no?
Sí, el problema és que normalment quan tu un partit al perd, no? El dia següent estàs molt pessimista i mica en mica vas pensant i agafant optimisme de cara al següent partit. I jo crec que el Perico, i ho dic per les xarxes socials, els grups de WhatsApp i tot això, el Perico està ara ja no pensant guanyem dilluns i ens salvem, sinó què passa si no guanyem dilluns? Ja no dic perdre, si no guanyem dilluns, on traiem els punts, queden visites o sortides complicades, els rivals... I jo entenc, jo espero, i jo el primer, que dilluns, quan comença el partit, haguem recuperat aquest optimisme, el que pugui anar al camp, que hi vagi a animar i aconseguir que entre tots doncs, dilluns sigui el dia d'aconseguir una victòria. Sempre és important, de cara a la salvació, agafar els 40 punts i encara el que queda de temporada... jo, perquè la veritat és que avui és un dia per estar bastant fotut i preocupat.
Àngel, ara que deies això dels 40 punts, m'he entretingut aquesta tarda a repassar totes les temporades del segle XXI fins a la jornada 32, val?
Sí.
I després veient com acabaven les temporades dels equips de baix. En les 4 o 5 temporades molt semblants a aquesta, és a dir...
Amb molts equips implicats.
No.
Ah, no.
No, on el límit, on la frontera del descens estava com ara entre els 33 i els 34 punts, que són els que tenen ara els equips que són tercer i quart per la cua, val? Aquelles temporades, que són 4-5 i es repeteix el patró, l'última és la 10-11, el primer equip que se salva té com a mínim 42 punts. Com a mínim. És a dir, que l'Espanyol no li val amb una victòria. Segurament no, és a dir, a l'Espanyol, segurament, ara amb 38 punts, amb una victòria no li valdrà.
D'acord.
Necessita una victòria i un empat.
Però, Sergi, si guanya dilluns i es posa amb 41, l'altre punt no sumarà fàcil.
Està clar.
Vull dir, la clau segurament és el partit de dilluns. Si no, certament has de començar a fer matemàtiques i a veure on rasques aquests 4 punts que comentes. Àngel, per acabar, Manolo pot redreçar?
Home, ho ha de redreçar. Al final és el nostre entrenador. El que passa és que és el que us he comentat abans. Al final, el no ser un tema futbolístic, és un tema anímic, un tema mental, és més difícil d'entrenar. No sé què pot fer Manolo per recuperar anímicament l'equip de cara al dilluns, però és que no queda un altre. Al final... s'ha d'aconseguir aquesta victòria perquè jo estic convençut que ens salvarem, ¿vale? Però és clar, és una ratxa ja molt llarga i al final qualsevol accident que passi a dilluns, qualsevol cosa que no surti segons el planejat o que el Llevant se't posi per davant el marcador, el partit es pot posar molt coll amunt, o sigui que el tema mental serà prioritari de cara al partit contra el Llevant.
Àngel, amb un sí o un no, si dilluns l'Espanyol perdés contra el Llevant, tu no et plantejaries en cap cas o sí la destitució de Manolo?
No. Manolo ha de ser l'home a llarg termini. ¿Vale? És cert que aquesta temporada doncs, potser vam fer una molt bona primera volta, vam fer contra el Barça al derbi un massa bon partit. Vale? Que va fer que l'equip doncs, aixequés una miqueta el peu de l'accelerador, es relaxés i que entre diversos factors que ja hem parlat alguna vegada, doncs t'ha portat a aquesta situació, però jo crec que Manolo, amb confiança, ha de ser l'home que pugui estar conduint l'Espanyol durant moltes temporades.
No ens posarem en aquesta situació, perquè estic convençuda que l'Espanyol podrà guanyar dilluns al Llevant, però és cert que quan penses en dinàmiques, a tots ens passa pel cap aquella del Girona, on no van destituir a temps el tècnic, i arribats en aquest punt, és l'única opció que tens de canviar la dinàmica d'un equip, però com que la canviaran dilluns futbolísticament, segur que no caldrà ni s'arribarà a plantejar per descomptat. Sergi Andreu, Àngel Morales, quedem tots expectants per dilluns, i tant de bo es produeixi la primera victòria en aquest 2026 segur per l'Espanyol, que ja tocaria. Gràcies
allà
a tots
toca.
Dos. Sí.
Gràcies, una abraçada.
Dos quarts de nou del vespre. Anem amb els oients, perquè avui us preguntàvem quina permanència a primera perilla més. La de l'Espanyol, la del Girona, o cap dels dos veieu que estiguin en perill? Sònia Oleart, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què hi diu l'audiència?
Doncs mira, 64% dels vots de la nostra audiència són per l'Espanyol, és a qui més veuen en zona de perill, 3% per la Girona només i 33% per cap dels dos.
És a dir, un de cada tres està convençut que l'Espanyol i el Girona se salvaran, i després gairebé dos de cada tres pensen que si algun està en perill és l'Espanyol.
Exacte. El Jordi, per exemple, diu: crec que cap dels dos, el Girona va fer i se salvarà fàcilment, i l'Espanyol, tot i que farà una segona volta històricament desastrosa, n'haurà tingut prou amb la primera volta que va fer per aguantar la categoria. El Damià diu: per la dinàmica que porta per ella més l'Espanyol, tot i que el Girona no tingui ni un davanter centre, s'ha estalvi només Estuani, que està per a 30-40 minuts per partit com a molt. El Macià diu: el Girona no per ella, i l'Espanyol empatarà contra el Llevant i trencarà la ratxa guanyant el Madrid i servint la Lliga al Barça en safata de plata. D'aquí tres jornades estaran els dos equips salvats i el Barça serà campió. El Biel diu: em sembla que cap dels dos, el joc i les ocasions, penso que no es diuen amb els resultats, i això en algun moment canviarà. Això sí, que el Sergi Andreu deixi de fer pronòstics, sisplau, o es guanyarà l'etiqueta de la mala estrugança. L'Alfonso diu: en principi ara mateix no parella cap dels dos, però amb la dinàmica tan negativa que porta l'Espanyol, si no guanya un partit a les pròximes dues jornades, li perillarà moltíssim la permanència. I el Lluís diu: 4 punts es trauran tots dos. N'estic segur, encara que la dinàmica de l'Espanyol no sigui la més adequada per l'ocasió.
No marxis gaire lluny, Sònia, que de seguida resolem la tutoria. Abans, us pregunto, amb un sí o un no, veieu l'Espanyol en risc de baixar?
Sí.
En risc, sí, però són 38 punts de coixí.
Ha dit sí o no?
No.
No.
Dos nos i un sí. Tant de bo tingueu raó, anem cap a Girona. I a Girona hi tenim l'Eduard Solà. Eduard, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ja veus que l'audiència tampoc pateix per Girona. No. En aquesta porteu una dinàmica prou bona després d'haver estat patint durant bona part de la temporada, ara ja fa setmanes, que tot i que teniu la mateixa puntuació que l'Espanyol, no patiu. De tota manera, com suposo que el més aviat possible sumar els 41-42 punts, també és la intenció. I demà jugueu al camp del València a 6:45 de la tarda.
Sí, com que el Girona no va poder puntuar i seguir la bona ratxa dimarts d'aquesta setmana a casa Montilivi contra el Betis, el cinquè classificat, demà hauria de mirar de treure algun bon resultat al camp d'un València, un equip que té dos punts menys a la classificació, que semblava setmanes enrere que podria mirar cap amunt, ara torna a mirar cap avall, i això de que no pateix el Girona no ho digués a tothom, perquè hi ha molta gent que ja està patint aquí, tot i tenir
sí?
aquests 38, sí, trobes poca gent que diu que sí, que... ui, si perdem contra el València, perdem contra el Rayo, perdem contra el Mallorca...
No, clar, si perds tots els partits d'aquest final de temporada, podria passar, podria passar.
Això és el que diuen, però vaja, com dèieu, amb una victòria i un empat, que és el que demana Mitchell per arribar a aquests 42 punts, segurament estaria solucionat. Mitchell ha parlat avui a la roda de premsa de la gran igualtat que hi ha en aquesta zona mitja-baixa de la classificació amb molts equips implicats.
Nosaltres també estem en una situació complicada. Jo miro per nosaltres. No sé què passarà a València, a Sevilla, a Elche, a Alavés, Rayo, Espanyol... hi ha molts equips que han de pensar en cada partit per guanyar i agafar els punts que seran necessaris per arribar a estar en primera divisió l'any que ve.
Demà, a 6:45, aquest València-Girona, al Digital de Catalunya Ràdio demà, Solà?
Sí, ho sé.
Perquè hi ha la Champions femenina.
Ja ho explica, sí, i el Barça masculí. Ja ho explicarem demà perquè la gent no tingui problemes per connectar-se, per escoltar el Girona.
Doncs tothom que ho vulgui, aquest València-Girona, un partit important. Ho deia ara Mitchell. Vols destacar alguna cosa més?
Res, només que va anar ja bé el continuum de baixa. Uh-huh. Pràcticament són els mateixos que la setmana passada.
Gràcies, Solà.
Adeu.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
El club del que estem parlant jugarà demà unes semifinals de Champions contra el Barça. Quin club és?
Home, aquesta cinquena pista és molt difícil no encertar-la. Semifinals de Champions femenina, ho hem dit uns 50 cops en aquest tot costa durant tota la setmana, contra el Bayern. Per tant, el club, Sònia, era el Bayern.
Correcte, el club era el Bayern de Múnich, per tant...
L'entrenador català era Pep Guardiola.
Correcte.
Les pilotes d'or, doncs... Seran unes quantes.
Bauer, Rummenigge...
Müller.
Lewandowski no, perquè...
Tres puntets... No, tres puntets s'emporta avui el Sergi Soler, que ha estat el més ràpid, un puntet per la Gemma Herrero, Bernat Soler no ha enviat... Per tant, no suma cap puntet. Ferran Correas ha enviat, però no ha encertat. I
és que era massa fàcil.
I quin club has dit?
Juventus.
Mm.
I el l'oient que s'emporta aquest magnífic regal de Cellers Maset, que ens ofereix una ampolla, recordem, de cava 1917, cava superior Gran Reserva Brut Nature, reconegut com el millor cava del món 2025, és el Raúl Golf.
Molt bé, doncs avui victòria pel Bernat Soler. Gràcies.
No, Bernat Soler,
Bernat,
no.
Perdó, pel Sergi Soler.
Sergi Soler.
He creuat els cables de Soler.
Això li ha fet una mica d'homenatge a Jordi Costa, no?
Exacte. El Sergi Soler, la victòria. Avui el Bernat s'ha endut un punt, has dit, no?
No.
Estava per un altre tema.
Li dius a la Laia, eh?
Estava per un altre tema. Sònia, gràcies.
Tu, adéu.
I gràcies també per ser-hi un cop més al Ferran Correas, Sergi Soler i la Gemma Herrero. Ens trobem la setmana vinent. Gaudiu del cap de setmana.
Bon viatge.
Marcos, com pinta la cosa a Mònaco?
Doncs malament, però ara és el moment. El Barça està perdent 12 i si no s'agafa ara el partit ja no s'hi agafarà mai més. El Mònaco acaba de trencar un marge de més 7 que havia aconseguit el Barça. Està perdent 56-45 a 4 minuts per arribar al final del partit.
Pausa i parlem del Caraf, que no jugarà al Roland Garros.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com. Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Sílvia Pérez Cruz, La Manya i el mentalista Javier Botia a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya.
Al 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'Ocell de Foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. L'Ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del vespre. Com està ara mateix el bàsquet, Marcos?
Doncs 56 a 45 pel Mònaco. El Barça, de moment, no retalla.
Però com sentiu, ara és temps de tennis, perquè la notícia del dia, el món del tennis, el campió de Roland Garros, les dues últimes edicions, Carlos Alcaraz, no hi competirà aquest any. Ho ha anunciat ell mateix aquesta tarda a les xarxes socials. Diu que després de les proves que li han fet de la lesió, opta per no ser ni a Roma ni a Roland Garros. Àlex Corretja, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sònia.
Sorprès?
Trist. La veritat és que molt apenat. Sorprès a mitges, no? Perquè al final sí que érem conscients de que ja quan es va sortir de Barcelona i després al torneig de Madrid, doncs que la lesió era més greu del que semblava, però hi havia la petita esperança aquesta de, bé, aviam si es recuperava una mica millor per Roma o si no, fins i tot per Roland Garros. El que passa que si ja no juga a Roma, doncs ja està un mes parat i entrar Roland Garros amb aquesta lesió que tenia, que té el canell, doncs era un risc molt gran i entenc perfectament que prefereixen doncs, anar a poc a poc i que això es curi bé.
Tu vas arribar a coincidir al Godó per aquí amb ell, òbviament. En aquell moment ja s'intuïa que perillaven setmanes, que no era una qüestió d'un dia per l'altre?
En el primer moment no, perquè jo justament la seva primera ronda vaig poder parlar amb ella a pista i ell va dir que havia notat una molèstia i aquella molèstia a vegades no saps molt bé si és més muscular, si és el tendó, llavors sempre tens un desig de dir bé, espero que es facin les proves i no sigui tan greu com a lo millor he notat. Però ja arrel d'allà, quan ja li van fer les proves i ja van veure que no era un tema només muscular, doncs ja es va començar a patir una mica, perquè ja de seguida es va haver de sortir al torneig, després ja va anunciar que no anava a Madrid, i ja quan va anunciar que no anava a Madrid, com amb 7-8 dies d'antelació, doncs ja es feia preveure una mica que la situació seria una mica més llarga del desitjat.
El fet de ser una lesió al canell convida a ser més prudents, és una part com molt delicada pels tenistes?
Sí, absolutament, Sònia. Pensa que al final el canell ho fa tot. És qui dirigeix, és qui mana, és qui accelera, és qui fa més força, és el que dona la potència. És al final el que et guia, no? I si tu el canell el tens tocat, no pots jugar amb ell, perquè una lesió de canell és molt, molt perillosa si se te'n va llarga, perquè, bé, poses en risc no només setmanes de la temporada, sinó que pot ser que la teva carrera doncs es vegi marmada. Així que penso que és una decisió lògica i aunque sigui dura, doncs penso que estan fent bé les passes per curar-se doncs com toca.
Ell mateix parla de prudència i tot indica que, per tant, ho fa més aviat pensant en el futur, que si forces una mica potser podria estar Roland Garros, però és el que tu dius, tantes setmanes fora, no t'ajudarà a agafar el ritme?
No, però fins i tot, aviam, clar, si la teva carrera s'acabés d'aquí dos mesos, a lo millor diria, escolta, doncs mira, forço i si peta, que peti. Però amb el mal que té ell ara, segurament tampoc estaria per competir amb unes condicions reals de poder guanyar com a mi li agradaria, de dir, bé, vaig a sortir i donar el meu 100%. Potser, si només li quedés un partit i diu, escolta, me la jugo, és una final de Gran Slam i després ja veurem, però clar, vull dir, al final el peatge que has de pagar és massa car, és un preu que tens 22 anys, farà 23 aquí uns dies, bé, també posa en valor tot el que ha aconseguit, lo difícil que és i el que parlem sempre de, doncs, el saber, doncs,
bueno, gestionar tot el que comporta ser un jugador, una estrella mundial, com és el Carlos Alcaraz a dia d'avui, tant fora com a dins de la pista, no?
Alcaraz és el vigent campió de Roland Garros. Això vol dir, per tant, que perd els 2.000 punts en joc que hi ha Roland Garros i 1.000 punts més de sí. Roma. Queda ja molt, molt lluny de Sinner. No sé si ho pot sí, remuntar però... aquesta temporada, tu creus?
Bueno, mira, sincerament, quan estàs en una situació així, és que ni t'ho planteges. L'únic que vols és començar a poc a sentir-te bé, primer no notar molèstia, després doncs, començar a entrenar a poc, després forçar una mica, anar pujant, i a partir d'allà dir, aviam, quin és el torneig que puc estar jo per jugar altre cop? Aquest i aquest i aquest, perfecte. I l'altre és absolutament secundari. El bo de l'Alcaraz és que ja ha sigut número moltes setmanes, ja ha guanyat els grans slams a totes les superfícies, vull dir que ell mateix s'ha demostrat que quan torni, doncs l'únic que serà, serà una qüestió de temps de tornar a agafar el ritme per estar al 100% un altre cop. Però lo dels punts, ja et dic, ara mateix, sincerament,
secundari,
que a mi tu li dius als 3.000 punts, ja et diria, és que quines em dones 3.000 punts? Ara a mi em dones poder jugar i és el que voldria, saps? Així que sí que el rànquing un ho mira des de fora una mica, però la sort és que com ja ha estat allà, doncs no és algo que estàs lluitant per ser algo que no has aconseguit mai, així que penso, no, el que passa que això, Sònia, obre la possibilitat, pensa que sempre hi ha un lloc del quadro que hi estava l'Alcaraz, que hi ha els tornejos, doncs sempre ell es colava cap allà, i per l'altra banda gairebé doncs igual que ell, el Sinner. Uh-huh. Ara hi haurà algú...
Sí, sí, està molt més obert aquest
clar, torneig. Imagina't el 25è del Djokovic, que es deia, bueno, no aconseguirà mai, bueno, és que no ho saps mai, l'Esverev, l'alemany, que sempre ha estat allà i se li ha escapat perquè el guanyava un o el guanyava l'altre. Home, doncs sí, lamentablement per ells, se'ls hi tancava la porta i ara s'ha obert. I això també farà que els tornejos siguin una mica menys previsibles i bé, doncs s'hagin de... Bueno, suposo que de tots motivar, tot i que és, en el fons no vols mai que es lesionin jugadors ni companys, perquè al final per sobretot són bons xavals i que lluiten al màxim per fer el seu esport, però no, no tenen enemics, com si diguéssim.
Roland Garros, que perdrà el seu campió de les dues últimes edicions, que tindrà com a màxim favorit segurament Jannik Sinner, però que, com diu l'Àlex, queda molt més obert per l'altra banda del quadre qui pot ser el finalista i qui pot ser l'aspirant a destronar, en aquest cas, a Sinner número 1 del món. Àlex, moltes gràcies, com sempre, il·lustrant-nos amb el tennis, encara que avui sigui per una notícia que comentaves tu trista, perquè et quedes sense el Alcaraz a París.
Doncs sí, moltes gràcies a tu, Sònia, que vagi bé.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa.
Marcos, s'anima la cosa?
Hi ha partit, no t'ho creuràs. Final del tercer quart, Mònaco 58, Barça 53, només més 5 pel Mònaco.
Doncs compte que hi diem, que el bàsquet sempre és molt llarg i el Barça que torna a entrar amb opcions en aquest partit del play-in, que recordeu, teniu la transmissió íntegra al digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia. De bàsquet parlarem ara precisament perquè demà a les 7 es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa, la Lliga Femenina de Bàsquet. I la penya a jugar mantenir-se un any més a la competició. Per salvar-se, necessiten guanyar a la pista del Gran Canària, que és l'últim, i que l'Araski perdi a la pista de l'Estepona. Tinc en línia una jugadora del Joventut, Laia Alamana. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estan els ànims?
Bueno, bé, fins al final, amb l'esperança fins al final.
Dèiem ara, no depeneu de vosaltres mateixes, però òbviament l'únic que podeu fer és intentar guanyar el vostre partit a Gran Canària, que ja fa setmanes que va baixar. El fet que elles estiguin baixades també ho juga al vostre favor, no?
Sí, però bueno, en aquesta lliga pot passar qualsevol cosa i llavors l'estem preparant com qualsevol altre partit.
Sentia avui el Fabián Téllez, el vostre tècnic, que deia que el Gran Canària, malgrat la seva classificació, planta cara sempre, sobretot els dos primers quarts. Per tant, per imaginar-nos el partit, caldrà tenir paciència i que no ens puguin els nervis, no?
Sí, 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 el Fabián ja ens ha avisat que els primers 20 minuts acostumen a competir-los sempre, després es deixen anar. Que ho tinguem conscient, que siguem fortes mentalment i que també nosaltres siguem capaces de seguir el mateix nivell tot el partit.
En aquestes últimes jornades en què tothom es juga moltes coses, es noten més que és més una qüestió de tenir fred al cap que no pas fins i tot físic?
Sí, jo crec que els partits, sobretot els nostres últims, s'han decidit per molts pocs punts i per petites decisions, i que tothom té el nivell per guanyar o per perdre. Llavors, bueno, sí que és veritat que s'ha d'arribar bé físicament a nivell, i sobretot a nivell mental, però també has de tenir aquest punt de fred a les mans, de sang freda, per ficar els punts que es necessiten i guanyar el partit.
Uh-huh. Estareu pendents del que passi a Estepona, o la instrucció és no saber res fins al final?
No, jo crec que no sabrem res fins al final. Nosaltres jugarem el nostre partit, farem la nostra feina, que és guanyar, i a partir d'aquí doncs ja mirarem resultats.
Uh-huh. Estepona, a priori, per la classificació és millor equip que l'Araski. En d'altres circumstàncies podríem confiar molt en que la victòria fos de l'equip local, però clar, no s'hi juguen res. Queda confiar en l'honestedat de les jugadores, no?
Sí, queda confiar en que vagin a per totes, en que es prenguin com si fos un partit més que han de guanyar, i bueno, l'Araski també últimament està jugant molt bé, així que no crec que ens podem confiar.
Uh-huh. Perquè no sé si coneixes alguna jugadora de l'Estepona, si hi ha hagut trucada durant la setmana, a veure si us podien ajudar. Vaja, si us podien ajudar, bàsicament que us ho juguin tot, no? Que hi posin tot de la seva part.
Sí, sí, no, la veritat que no he parlat amb ningú, tot i que coneixo a gent. Bueno, confio en elles, no? I en que sàpiguin el valor d'aquesta lliga i que vagin a per totes.
Uh-huh. Tu ets optimista?
Bueno, no massa.
Bé, et poses en el pitjor escenari per si de cas, no?
Sí, jo prefereixo posar-me en el pitjor escenari i després ja, doncs, si m'he d'emportar una sorpresa, doncs me l'emporto.
Estem parlant amb Laia Alemana, jugadora de la Penya, que demà té aquest partit clau per intentar la salvació. Està resultant un any dur, amb lesions, canvis d'entrenador. Suposo que molt d'emprenentatge, Laia, en el teu primer any a la Penya més, però tampoc ningú no ho vol viure així, no?
No, la veritat és que jo crec que hem tingut també un punt de mala sort, se'ns ha lesionat molta gent, jo també em vaig perdre un mes de competició perquè em van haver operat perquè em van donar un cop al nas i me'l vaig trencar, vull dir, coses que no estan a les nostres mans, i també hem tingut moltes lesions a genoll, hem perdut gent molt important i hem tingut, com bé tu has dit, molts canvis d'entrenador, i bueno, jo crec que adaptar-se a cada situació és difícil, i més quan és constant. Així que, bueno, nosaltres crec que hem intentat fer-ho el millor possible, no ha sortit bé, i a veure aquest dissabte.
Passi el que passi demà, tens la sensació que la Penya ha apostat per un projecte a llarg termini per intentar consolidar-se en aquesta Lliga Endesa?
Sí, 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 jo crec que bueno, el que he dit, que hem tingut una mica de mala sort, però bueno, tant si baixem com si no, la Penya és un club que aposta pel femení, i si baixem, doncs el challenge s'intentarà fer el possible per tornar a pujar i tornar a estar en aquesta lliga.
Bé, doncs tant de bo, Laia, t'equivoquis en el teu pronòstic pessimista, tant de bo. Estic convençuda que la Penya podrà fer la feina demà a la pista del Gran Canària i que l'Estepona faci aquest cop de mà necessari per guanyar l'Araski i us pugueu mantenir un any més a la Lliga Endesa, i si no, com tu bé dius, el projecte a mig llarg termini de la Penya, que continuï sent apostar pel femení. Laia, moltes gràcies i molta sort demà en aquest objectiu d'intentar la salvació.
Moltíssimes gràcies.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Has notat que ja no hi sent com abans? A Cotet cuidem la seva salut auditiva amb tecnologia avançada i atenció experta. Ajuda-la a sentir-hi millor, a viure millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es recollia anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Ens visita l'humorista Carlo Padial, director de la pel·lícula Pizza Movies, i s'imagina què es trobarà a l'altre costat.
Gandhi, per exemple, o Martin Luther King, o qui sigui, a l'arribat te'ls trobes a tots mirant Instagram, no? I no et fan gaire cas, no? I estan com molt preocupats fent scroll, no? L'escroll més infinit possible, no?
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Temps per les motos, perquè el Mundial de MotoGP arriba a Jerez. L'Àlex Márquez, actual subcampió del món, és un dels favorits del cap de setmana. Dani Aguilar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Àlex no ha volgut oblidar-se del seu germà, Marc Márquez, de qui pensa que també és favorit, només que el Marc sempre toca de peus a terra.
L'Àlex no s'oblida mai del Marc. És el comportament més assenyat amb el millor de la història. Però només escoltant el tro de Cervera pot saber en quin punt es troba. I no és òptim, no és dolent, però no és òptim. A la sessió segona del dia, l'anomenat practice, a la tercera tanda, Àlex Márquez surt a pista amb pneumàtics nous. Fa una primera volta per tastar l'asfalt i la següent marca 1 minut 35 segons 704 mil·lèsimes. Això vol dir quedar-se a menys d'una dècima del rècord de la pista. És una d'aquelles voltes que obren tanta distància amb els perseguidors que el millor és emmarcar-la. Faltaven 9 minuts per tancar la parada del dia, el moment de més trànsit, quan tothom està més histèric. Aquest Àlex Márquez és el que es va proclamar subcampió el 2025 i que encara no havíem vist.
Tenim un bon ritme. És veritat que hi ha almenys dos o tres altres pilots que tenen un ritme molt semblant, però necessitàvem un dia així, necessitàvem un dia on reaccionar, on estar una altra vegada amb el feeling aquest de l'any passat. Això ha sigut així. I ara, pues, a mantindre-ho almenys fins diumenge.
Quan Àlex Márquez diu dos o tres pilots més, parla de Marco Bezzecchi, és a dir, sobretot del líder, de Fabio Di Gianantonio i de Marc Márquez. Però el campió no ha fet un bon entrenament. La seva progressió no ha estat sostinguda. Ha viscut de moments i ha eludit la repesca perquè és el tro de Cervera en l'últim minut. I com que no s'amaga mai, ha reconegut que hi ha dos maleïts revolts de dretes al final de la volta que no acaba d'assimilar.
Les dues últimes curves ràpides de dreta són dues curves que ho has de sentir, i si no ho sento, pues, tampoc ho provaré. Llavors, a veure si demà podem donar un passet en aquestes dues curves i ja et dic, buscar una mica la facilitat de poder anar una mica més ràpid amb més comoditat.
Marc Márquez diu que l'objectiu ara mateix és el podi. En resum, quatre pilots al capdavant amb tres Ducatis i una Aprilia. No paga la pena que ens posem en la situació d'especular quina de les dues marques és millor a Jerez. Totes dues estan al màxim nivell. A Bezzecchi, però, de moment no l'acompanya Jorge Martín, que a banda de tenir avui dues caigudes, l'han sancionat amb tres posicions de graella per destorbar un altre pilot. I pel que fa Alec Rins, els pilots Yamaha són els pitjors, per tant, millor no furgar en la ferida. El de Barcelona li toca repesca. Acabo recordant-vos els horaris. Demà cap a les 11 tenim classificacions. La cursa sprint l'oferirem quan faltin 5 minuts per les 3 de la tarda en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I diumenge, la cursa de Gran Premi amb 100.000 persones al circuit. L'univers MotoGP començarà a 3:15 del migdia.
2 minuts per arribar a les 9. Avui, ara hem de parlar d'hoquei herba, s'han disputat els quarts de final de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat. Només 3 catalans dels 10 que es presentaven continuen vius en la competició. Míriam Guàrdia, hola, bona tarda.
Bona tarda. En la categoria femenina, el club Agara, vigent campió, ha estat el primer semifinalista després de superar l'Atlètic Terrassa per 3-0. El Complutense s'ha imposat a la Reial pel mateix resultat. El Júnior, l'equip anfitrió, ha caigut als penals 3-1 contra el Club de Campo i a l'últim duel, la Unión Deportiva Taburiente ha guanyat contra el Polo als shootouts per 3-2. A la categoria masculina, els quarts de final han començat amb el derbi egarenc entre el CD Terrassa i l'Atlètic Terrassa, amb victòria 1-2 per a l'Atlètic. Tot seguit, el club de Campo, actual campió i principal favorit, ha vençut el Barça per la mínima, 0-1. I el Polo, líder de la Lliga, ha golejat el club Egara per 5-1. La jornada s'ha tancat amb el triomf del Complutense davant del Júnior a la tanda de shootouts també per 4-1. Demà es disputaran les semifinals en categoria masculina l'Atlètic Terrassa contra el Club de Campo i el Polo contra el Complutense. Pel que fa a la Copa de la Reina, l'Egara es veurà les cales amb el Complutense i l'altra semifinal serà entre el Club de Campo i el Taburiente.
Gràcies, Míriam.
A vosaltres.
Marcos, remata-ho amb el bàsquet.
5 minuts i mig per arribar al final del partit de Mònaco. 68-61, ara 69-61 per l'equip local. El Barça ho intenta, queda un món, però de moment més 7 per al Mònaco.
Teniu la transmissió integral digital de Catalunya Ràdio. Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa, la Núria de la Fuente a la producció, Salva Pou al muntatge sonor, Jordina Tarré a les xarxes i el control central, Andrea Martínez. Al Tot Costa tornem dilluns, però ja sabeu que ara teniu bàsquet al digital, que els de la TDG anem tirant cap a Múnich i que Flick i companyia els tindrem a la TDG.
Hasta mañana.